imprecís període de gestació i cristal·lització teorètica de la modernitat, el relativisme moral fou, evidentment, un problema. Però no, com passa a hores d'ara, una paradoxa inquietant, un veritable carreró sense sortida o amb la ridícula sortida de la cridòria, o bé del més cínic dels silencis.
Porque, como decimos en catalán, con paja y tiempo madura una fruta que ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano.
Molt acuradament va donar les gràcies per la copa de vodka que li van proporcionar i amb la mateixa cura digué, demanaria encara un llumí.
No he estat mai a Venècia, però potser no em caldrà ser-hi mai. El món és ple de ciutats que volen ser Venècia.
Sogra i nora, l'una crida i l'altra plora.
Aquest pobre triador, que per triar no té do, si quan tria, tria, du, és que és un mal triador.
¿Has leído esto, Hugo? Preguntó mi tío Paul en la cena el otoño de 1937. Otro discurso más y Hitler va a meterse a Austria en el bolsillo.
Avui amb llibres venturers obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Heard you sing in tones of silver. Heard you cry on a summer storm. I loved you, but you did not know it. So I don't think about you anymore.
Som-hi una vegada més, tota la família Maragda reunida en un d'aquells programes feliços on compartim lectures. Ja heu vist que amb una primera pinzellada, una frase enigmàtica que més tard ubicarem en alguns títols, perquè hem anat de fira, hem anat a la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió. Aquesta setmana s'ha clausurat el Passeig de Gràcia de Barcelona. A mi m'agrada molt l'expressió, ara ho dèiem, no? Llibre aventurer, perquè remet a l'aventura, a la contingència, en conseqüència a l'atzar, que jo crec que forma part del joc dels llibres de segona mà o de per què tenen tants habitants, tantes cases i tantes mans, no? Per tant, llibre aventurer sigui com sigui, avui, feliçment, saludem l'Anna Vallbona, com estàs?
Hola, molt bé.
Adolf Beltran.
Hola.
Borja Begunyà, que mires el llibre aquí.
Miro llibres, sí. Seguim amb el bici.
Jordi Puntí.
Què tal?
Ben tornat, Xeni de Conova.
Com anem?
I Paula Carreras.
Hola, què tal?
Amb tot de llibres, n'he comptat una vintena sobre la taula, tindrem ocasió de comentar-los breument, perquè no us espanteu, això no serà ni per la ràdio ni en podcast un programa de 3 hores, podria ser un programa de 3 hores, però mirarem de fer una mica més curt. En tot cas, la proposta, Jordi, tu recordaràs, fa uns quants anys van fer una cosa semblant, no?
Fer, sí,
era un repte.
Era un repte, era gastar-nos uns quants diners, quan eren?
Màxim 20 euros.
20, oi?
És a dir, anem a la fira i amb un bitllet de 20, o amb una targeta carregada amb 20 euros, i amb aquest valor màxim, diguem-ne, comprem el que cadascú tri, sense dir-nos-ho, i després ho posem en comú. Diria que no hem repetit, és difícil repetir, perquè és una fira, vaja, amb 27 parades, i els paradistes de vell o d'antic i d'ocasió tenen un patrimoni allà que és fantàstic, és una de les coses que sempre ens agrada, no?, afirar-nos allà.
Sí, deixa'm fer una defensa, perquè cada vegada hi ha menys paradistes. Jo recordo èpoques on hi havia hagut 40 o 45 parades i llibreters i venedors, i cada vegada n'hi ha menys, i per tant cada vegada és com més selecte, que és una mica el problema que també tenen, pel que tinc entès, els diumenges a Sant Antoni, no? Que van sobrevivint, però cada vegada és més difícil, i llavors doncs els hi ha de donar una mica de corda amb tota aquesta gent.
Curiós, perquè a la vegada jo de tant en tant parlo amb llibreters que es dediquen a l'ofici o que tenen la pàgina, no?, o tenen la llibreria digital, internet i així, i escolta'm, el mercat de segona mà no deixa de créixer, de funcionar, i va com un tro. No, però en canvi no sé per quina raó el gremi, els paradistes no hi van. En traurem l'entrellat tard o hora, i en parlarem, però vaja, començava en matèria, i sí que m'agradarà també saber com ha anat l'experiència, més enllà dels títols en concret, Borja, no? Com va anar la visita aquest cop a la fira?
L'experiència és fenomenal, jo crec que ja té un punt de nostàlgica també, perquè jo sempre que passo per allà recordo això, ser estudiant, tenir 4 duros, no 20 euros sinó menys, intentar fer aquest esforç de treure'n el major partit possible, no? Rebentar clàssics, trobar la mena de coses que tu com a estudiant de literatura doncs tens moltíssimes ganes de llegir, no et pots permetre nou, i llavors la fira ve com una mena d'àngel salvador, perdoneu-me la cursileria, però diu, no, tranquil, hi ha un món en el qual els llibres poden ser baratos i de qualitat, no? I a més hi ha aquesta cosa de l'aventura que ho comentaves, que és, té un punt fins i tot cansat de dir, vale, miro tot aquest, no?, desplegament, i he d'anar mirant llom per llom perquè no hi ha cap ordre, no? En alguns casos, en altres sí que estan molt ben pentinats. però a mi m'encanta justament això de, no, mira, aquí hi ha tot això a 3 euros, remena. I aquesta estona que t'hi passes també suspèn el temps d'una manera meravellosa, de ara no puc estar ningú, estic mirant llom per llom a veure si trobo alguna cosa, i sempre trobes coses, que això també és part de la felicitat de la fira.
Va, alguna cosa que hagis trobat per presentar algun dels teus llibres? No sé si els que la frase pertany a...
Sí, començo pel de la frase. Sí. Una de les coses que he trobat, que també és d'aquestes meravelles de coses que ja no corren, que estan o descatalogades o que ja no estan a fons de llibreria, que és un llibre que té 26 anys, que es titula La invenció de l'home, d'en Ferran Sáez Mateu. A mi Ferran Sáez Mateu sempre m'interessa, em sembla un assagista molt agut, molt fi, molt interessant. I aquest assaig va guanyar el Premi Pere Calders, segon Premi Pere Calders, es va publicar el 98, Enciclopèdia, i no l'he llegit perquè el vam comprar fa no res, però el que he pogut llegir planteja una pregunta molt interessant, que és, fa un examen essencialment de la filosofia política de la modernitat, del naixement des del, diguem-ne, el barroc, la il·lustració ja pròpiament, passant per tot el tomb de la descoberta, conquesta d'Amèrica, i de tot el que significa per una reflexió antropològica, i planteja justament fins a quin punt la filosofia política moderna europea s'ha bastit sobre un model antropològic determinat. I ell examina aquest model antropològic, és a dir, quina idea d'individu, d'ésser humà, en aquell moment en dirien d'home, sustenta tota aquesta filosofia política. I el que detecta en Ferran, això, el que no us puc és desgranar tota l'argumentació, perquè encara estic en això, però el que ell detecta i el va apuntant són les inconsistències, les contradiccions, essencialment el joc d'interessos que hi ha a, diguem, apostar més per una certa idea d'home que per una altra, no? per d'ésser humà per una altra. Justament amb els interessos d'una Europa, doncs, que vol permetre certes violències, en aquest cas, doncs, amb totes les civilitzacions i cultures que troba a l'Amèrica del Sud, per poder-li exercir una sèrie de violències, tot el debat famós de Bartolomé de les Cases, no? Etcètera, doncs també l'examina una mica anant a buscar això. Escolta, podem construir una filosofia política sense postular un model d'individu? I si és així, diguem-ne, quin model d'individu hi ha? Com repassar aquest model d'individu vol dir canviar també certs orígens polítics. Només un apunt molt ràpid, que és tota aquesta cosa del Byung Chul Han, que s'ha posat tan de moda, de la desaparició de l'altre, no? Tota la crisi, l'agonia de l'Eros, perquè ja no hi ha altre, etcètera. Ferran Sáez ja ho està apuntant fa 26 anys, això també m'ha sorprès. I m'ha semblat interessant de dir, hosti, Ferran Sáez no està de moda com Chul Han, però rellegir-lo ara també és resituar una miqueta quan i com s'introdueixen certes
idees. Tens una conversa pendent amb els Beltran, després fa un cafè.
Sí, que va posar el nom de la biblioteca de la Granja d'Escarp. Vull dir que almenys això sí que ho té, no? És profeta a la seva terra, sí. Parlo d'en Ferran Sáez. No,
recorda llegit, el títol, Gorgias, sisplau.
La invenció de l'home, l'equívoc antropològic en la filosofia.
Molt bé, seguim.
Mira, aquesta lectura que he fet abans d'aquesta frase, porque como decimos en catalán, con paja y tiempo madura una fruta que ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano. Bé, això és de Francesc Pujols, una més de les mil anècdotes de Francesc Pujols, que moltes que li atribuïen eren seves i d'altres que no ho eren, i que estan recollides juntament amb moltes altres en aquest llibret, que per 5 euros, que gairebé em sap greu de pagar només 5 euros per un llibre que el que he anat fullejant i ja m'han fet uns tics de riure. Es diu Homo sapiens catalanibus, és de Víctor Alba. Víctor Alba, a qui vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar fa anys, un periodista nascut el 1916, que va militar al PUM. Pobre de tu que associessis el PUM amb el trotskisme, perquè això era un anatema per ell, no? Això era propaganda estalinista. Era un home molt, molt interessant, que va estar molts anys a l'exili i després va tornar a Catalunya, no sé si era a finals dels anys 60, i quan s'enyorava l'exili, ell i altres catalans doncs, es dedicaven a recordar anècdotes de les bones èpoques. I en aquí n'hi ha un grapat en aquest llibret, no? I d'aquesta del Francesc Pujols. Hi ha un altre periodista, que és l'Àngel Ferran, però m'ho he apuntat, no? Que també... no sé si he dit que això d'en Francesc Pujols, aquesta frase, la va escriure a El Diagráfico. Doncs l'Àngel Ferran es veu que feia les ressenyes de les sessions públiques de l'Ajuntament per la publicitat. Les començava a vegades així. S'obrí la sessió quan el rellotge de la catedral tocava les 5:39 minuts en punt. Per exemple, no? Aquesta és una. O una altra de l'Àngel Ferran. Àngel Ferran, a la vella La Publicitat, publica aquesta nota necrològica. En la tarde de ayer falleció el conocido sastre don Manuel T., después de recibir las últimas novedades de la temporada. Después, n'hi ha, dins de les fòbies entre escriptors, n'hi ha alguna de referida, per exemple, entre en Josep Carner i en Xenius, més d'en Carner contra el Xenius que no pas una altra cosa. Diu, en Carner era un pou de jocs de mots. Contava que un cop a l'Institut d'Estudis Catalans sentiren uns grans crits de socors, socors. No sé si podré. Després de molt de trasbals, descobriren que en Xenius s'havia quedat tancat al vàter i no podia obrir perquè el pany no funcionava. Anunciava la seva presència forçosa cridant «Soc ors, soc ors». No? El mateix Carner, que no podia flairar en Xenius, feia córrer aquesta endevinalla. En què s'assemblen l'Institut d'Estudis Catalans i el Parlament Anglès? Que la cambra de l'Ors és al costat dels comuns. I acabaré amb... També hi ha un recull per part del Víctor Alba d'últimes frases de gent més o menys coneguda. Espera't, que això està a la pàgina 17. Jo en coneixia una, no?, que és la d'Albert Llanes, aquell home de teatre i també un col·leccionista d'anècdotes de, sobretot, segle XIX, finals del segle XIX, començaments del XX, si no recordo malament, que diu, tothom coneix que l'Albert Llanes, quan s'estava morint, digué allò de «Passi-ho bé, senyor Llanes». Fins i tot s'acompanya, diguéssim, del gest d'encaixar una mà amb l'altra. Alguns recorden, diu en Víctor Alba, que en Rossinyol, veient els seus familiars somicar al peu del llit, comentar, no sense raó, «Per què ploreu si sóc jo el qui es mor?». Diu, i apel·les mestres, que morí el 19 de juliol del 36, estava amb alguns amics, en Junceda, entre d'altres, que l'havien anat a veure malgrat els trets pel carrer. «Voleu res per Sant Pere?». Els preguntar i morir sense afegir res més. Bueno, n'hi ha un... No sé, n'hi ha
boníssim,
moltes,
sí,
i són molt bones. Són molt bones.
Editors actuals, busqueu-lo.
Recupereu-lo.
És un bon retrat d'època, de l'humor d'època.
Sí, hi ha coses que nosaltres o no ens fan gràcia o no ens haurien de fer gràcia, però a vegades ens en fan.
Magnífic, Anna. Tens un llibre que agafar ja.
Pornografia. Pornografia.
És el títol o és el títol?
Witold Gombrowicz. I abans fèiem la broma, jo no tinc res a dir de pornografia, perquè de fet no l'he llegit i no conec a Gombrowicz, dir que serà la meva primera vegada amb ell. Però m'ha cridat l'atenció, perquè és un autor que hi arribes, és a dir, que fa molt de temps que saps que te l'has de llegir, que hi arribes per a Vilamates, entre d'altres. I aquest llibre en concret, aquesta edició, pertany a les millors obres de la literatura universal, és del 86, traducció de la Dorothea Smith, i clar, crec que l'obra central d'aquest escriptor polonès és Ferdidurke, no?
Ferdidurke, sí. Meravellosa.
I aquesta és una mena de llibre a la contra o una cara bastant diferent, perquè no té, pel que sembla, pel que he llegit en les primeres pàgines, no té l'humor de l'altre. I m'ha cridat l'atenció, senzillament. N'hi havia tres, és a dir, no és que m'hagi cridat l'atenció el títol, perquè estava ben envoltat d'altres volums de les millors obres de la literatura universal, però m'ha cridat l'atenció que n'hi haguessin tres d'aquest, no? Vull dir que allò que de vegades es diu que a nivell comercial un títol crida, doncs no, i pornografia no ho havia acabat de funcionar perquè quedaven tres volums. Això m'ha fet dubtar de si adquirir-lo o no, però he pensat que potser era una via d'entrada diferent a l'obra de Gombrowicz.
Veus que bé. Llavors ho dèiem, a més, la Molo té les millors obres, aquesta col·lecció que, si recordeu, a diferència de la Molc, que era verda, doncs aquí són cobertes blanques, no? amb quadres, molt bonica, com a col·lecció, i ara que estèticament funcionava millor, perquè allò altre, en fi, molt patrocini a la caixa, però era molt cutre, com a disseny, i en canvi la Molo te la trobes a tot arreu, sempre és llibre d'ocasió, no? Està...
Mm. No, i a més,
un apunt crític, la tipografia. O sigui, el problema d'aquestes edicions és que es feien amb una lletra molt petita, amb l'Aster, que és una lletra, a més, un tipus de lletra que molt, molt antiquat, i jo vaig llegir Ada Olardó en aquesta edició,
que
són 500 pàgines denses i complicades.
Crec que és el cos més petit de lletra que hem publicat.
Sí, i quan acabes, surts al balcó i crides, ho he fet, ho he aconseguit, alguna cosa.
Pot ser que l'interlineat també sigui més petit, també, no?
Sí, tot era estalviar, molt bé, tant com puguem. Però bueno, els llibres són bons, eh? Vull dir que si el llibre aguanta, aguanta, tu. Vull dir.
Tu demandais hier mon avis sur le bonheur
L'air de rien, voilà que tu t'inquiètes. La paix te ferait donc peur. Je l'active.
Som i seguim a Ciutat Maragda, avui ja ho sabeu, compartint tots els llibres que hem anat a comprar amb un màxim de 20 euros. Aquest era el repte de la Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, 72ena o 3ena, crec, edició, per tant són molts anys. La Paula Carreras, abans ens... No? La teva pista era una frase molt breu, vaja, més que una frase, era un...
Era un
una dita, no?
Sí,
una,
era, sí. Sí, deia, sogra i nora, l'una crida i l'altra plora. És duríssima, aquesta frase. Però és que precisament l'he tret d'un llibret que es diu 5.000 refranys catalans i frases fetes populars, perquè jo he de dir que, remenant per la fira, m'ha semblat tremendament difícil triar llibres amb 20 euros. O sigui, de sobte, el que em pensava que seria un joc em va semblar una gincama, una cursa d'obstacles, una mena d'escape room espectacular. M'hi vaig estar molta estona. I llavors vaig decidir que volia jugar i passar-me una mica bé. Aleshores, vaig trobar això, que és un llibre, que és la cinquena edició d'un refranyer, que la cinquena edició és del 85, però la primera és del 65. Aleshores, han passat per molts ulls i són refranys que criden l'atenció perquè n'hi ha molts que són molt problemàtics i que ara no passarien el filtre, bueno, no passarien cap filtre. Va? Llavors, clar, com que més a més són llibres de segona mà, aquest llibre se li veu clarament la vida que ha tingut i algú que amb un bolígraf ha anat marcant totes les frases fetes i refranys que són... qüestionables. Ah, i n'hi ha moltíssimes.
No,
ha marcat els dolents, que són gairebé tots d'un capítol que es diu L'amor, la dona i el matrimoni. Clar, no t'ho acabes.
Això sona a monòleg del Capri xunguíssim.
No t'ho acabes, és increïble.
La dona mor ofegada.
Sí, clar, sí. A mi sempre he pensat que els refranys, les frases fetes, les dites, són una molt bona manera de conèixer un poble, no? O sigui, diuen molt de la societat. A les catalanes m'encanten, perquè a més penso que són boniques, i aquí n'hi ha moltes que són tremendes. O sigui, per exemple, aquesta que he llegit de la Sora i la Nora, em sembla bastant forta... N'hi ha de tot. Filla amb bon dot, a casa i dura poc. La mare tonta és si el fill no riu al cap d'un mes. Déu-n'hi-do. Totes aquestes estan marcades perquè algú ha decidit que...
Ha fet una lectura crítica.
Censura està molt bé.
Exacte. Diu, Déu em doni ric marit encara que sigui petit. Del mateix lloc ni dona ni porc.
Aquesta malament, eh?
Aquesta... No, és que està tot malament.
Petitofòbia.
Sí, en aquest capítol està tot petitofòbia, sí. Matrimoni sense fills, arròs sense oli. Si vols estar a gust i ple, pren de ta edat la muller. És ben casada la que no té ni sogra ni cunyada. Bé, en fi, és que no, o sigui, no pararies. Llavors, és allò com hate reading, no? Una mica que vas llegint dient no pot ser. I sí, després n'hi ha que són més amables, eh? Vull dir que hi ha de tot, però està ple de frases fetes de refranys que, bueno, a més, els agrupa per temàtiques, n'hi ha de bestiar. I llavors diu, doncs, llaurem, diu la mosca al bou. Ni és cap rodolí, ni saps ben bé. O sigui, ja de tot, m'ha semblat curiós. I m'agrada també la idea aquesta de que un llibre ja l'hagi... O sigui, que sigui evident que algú l'ha llegit, l'ha trepitjat i l'ha pensat. I en aquest cas algú l'ha maleït, segurament.
I l'ha corregit i ha decidit que era políticament incorrecte en els temps actuals i tot plegat.
Jo, amb això del subratllat, he de dir que soc molt, molt fan particularment d'un gènere de subratllat que és la persona que es compra tot un llibre, subratlla el pròleg, la introducció teòrica i el rebent. Ja només t'has llegit la introducció. És el típic treball d'estudiant mandrós, no?
Sí, sí.
Bueno, ja tinc quatre cites.
El pròleg i les conclusions.
Ah, sí. Tot el gruix, au.
Us compreu, si fullegeu el llibre a la parada i veieu que està subratllat amb el fosforito d'aquell, us el compreu o no?
No.
Fluorescent és una línia nova i vermella, groga.
No? I amb boli tampoc, eh?
I amb boli, no, estic amb tu.
Boli tampoc. Llapis, bueno, és tolerable.
Bueno. I llapis, però amb un, és a dir, un percentatge no excessiu.
No invasiu.
Això mateix, perquè... Però està bé, però a la vegada també fa gràcia, no? Segons quins subratllats són intel·ligents.
Això dels subratllats és un tema, perquè jo que subratllo, si deixo llibres subratllats, sempre penso què pensarà de mi aquesta persona quan llegeixi els subratllats.
Sí, va. Clar.
Totalment. Sí. T'estàs despullant.
Sí.
Xènia, què tens per aquí? Què et ve de vos compartir? Tens més coses, no? Més d'una cosa. Va anar bé la visita a la fira?
Sí, bueno, a mi sempre em produeix sentiments una mica contradictoris. Per una banda ho vols comprar tot i d'altra banda també et deprimeixes perquè dius, bueno, primer penses, la vida és molt curta, no? Allò de la vida és breu i l'art es mostra llonga, com sí, deien sí, abans, sí. No? Però això per una banda. D'altra banda també, quan veus la petita esperança de vida que tenen els llibres, no? Que de seguida, abans ho dèiem, abans de començar el programa, que hi ha llibres que l'any passat eren novetat i aquest any ja són a la Fira del Llibre Vell. Aquesta cosa del llibre vell no deixa de ser una mica depriment, com qualsevol cosa que s'associa amb la bellesa en veu baixa. Però bueno, què hi farem? És el que toca. O sigui que per mi és com una visita a un esplèndid cementiri. Però bueno, vull dir que també s'han de fer aquestes visites, no? En fi, un llibre que m'he emportat del cementiri és l'antologia de la poesia catalana Joan Triadú, mítica de la primera meitat del segle XX. I clar, com qualsevol antologia és totalment personal, subjectiva i polèmica, ho va ser en el seu moment, no? Va sortir l'any 51 i molta gent es va enfadar perquè no hi sortia. Per exemple, Fages de Climent, aquí Triadú no va incloure en la seva tria, i Fages de Climent, que era un gran mestre de l'epigrama, va fer aquests versos que he recitat fa una estona. Aquest pobre Triadú, que per triar no té do, si quan tria du, és que és un mal triador. Sí, aquests versos realment podrien fer d'epíleg del llibre. Bueno, no siguem tan dolents. En realitat, m'ha sorprès favorablement. O sigui, l'he fullejat, només he tingut temps de fullejar aquest llibre i m'ha sorprès favorablement. Fins i tot el primer paràgraf del pròleg diu coses molt, molt curioses, gens banals, no? Diu, la poesia, el sentit de la poesia no vol dir comprendre, sinó conèixer. I, per tant, acostar-se a les coneixences absolutes que hi ha en cada poeta és, més que intentar de comprendre'l, intentar de fer-hi profunda coneixença. A poc, qui arriba a conèixer perd la llibertat, però aquest és el signe del seu estat de gràcia. Jo m'he quedat de pedra llegint això i he pensat, a veure, això què vol dir? Us he pensat en el Funes el Memorioso, no? Que és un senyor que precisament coneix tantes coses i recorda tantes coses que ja es posa malalt i pràcticament es mor de conèixer tantes coses i recordar tantes
està
coses.
Està condemnat al record.
Exacte, sí, el record també com a forma de coneixença, però com fossilitzada, sí, sí. No? Llavors això de qui arriba a conèixer perd la llibertat, però aquest és el signe del seu estat de gràcia, m'ha semblat una frase que jo subratllaria si tingués l'hàbit de subratllar. Però no el tinc per una mena de por supersticiosa, no? Després penso, potser quan hi torni en aquest llibre em semblarà que és una tonteria haver subratllat això. Però vaja, és també molt interessant com ordena els autors Triadú, no? Comença el primer grup, que són Verdaguer, Costa i Llobera i Alcover, són els morts. Que això avui dia seria inimaginable, no? Que en una antologia clar. El primer apartat fossin els morts.
Sembla una mica mortfòbia, no?
També. Clar, però en el fons, ho distic amb el Triadú, és una manera de dividir els autors que ja no hi són i els que encara hi són. Vull dir, una divisió més clara no hi pot haver.
Encara el pas del temps, sí, sí.
Però és una divisió que caducarà. Ràpid, clar, no? Vull dir que
és... també.
Bueno, sí, però...
seran més i els vius.
Clar, però en aquell moment també. És una divisió
en Fages de Climent devia dir que em posi encara que sigui amb els morts.
Que m'hi conti.
Sí, sí, però és curiós com avui, diguéssim, la por d'ofendre ha arribat als extrems que si dius els morts, doncs tens por que els morts s'ofenguin, no? També.
Clar,
en fi, vull dir que sí, que m'està agradant.
Molt bé, me n'alegro, que bé, que bé. A més, selecta, no? Una biblioteca també meravellosa, que sí. També te'n trobes molt amb llibreries d'ocasió sí. D'aquesta col·lecció. Jordi. Sí.
Mira, doncs jo, és un llibre que, de fet, és això que dèieu, tampoc és exactament molt vell, perquè va sortir el 2020, però per mi va ser un... Jo desconeixia que existís aquest llibre. Va ser realment una festa trobar-me'l allà a Nuera Prada. És d'una editorial que es diu Xordica, de Saragossa, i és una mena de novel·la, memoir, d'una escriptora que avui dia encara és viva, que es diu Laura Siegel, que té 96 anys, i es diu, el llibre es diu En cases ajenes. Ara us explico. Jo aquesta, coneixia el nom, i el coneixia perquè aquesta senyora és... molt amiga de la Cynthia Ozick i de la Vivian Gornick. Sempre surten converses amb elles. És una escriptora que ha anat publicant, com elles també, la Cynthia Ozick també té 96 anys ara mateix, la Gornick en deu tenir 88-90, diguem-ne. Són amigues. Jo he sentit alguna conversa o he vist alguna conversa per YouTube d'aquesta senyora amb la Cynthia Ozick parlant de l'últim llibre de l'Ozick, que és d'Antiguitats, i expliquen com són molt amigues de tota la vida, però com es barallen constantment? Necessiten barallar-se. Llavors, intueixo que pels vídeos que aquesta senyora deu ser una senyora d'un caràcter molt fort. Aquest llibre, ella va aconseguir marxar l'any 38 de Viena amb un Kindertransport, que eren aquells trens que posaven els anglesos per emportar-se nens. Ella tenia, en aquells moments tenia 14 anys, per emportar-se, o 12, em sembla, per emportar-se nens fora del nazisme, va aconseguir marxar, i això ho explica la contra, que jo no l'he llegit encara, va aconseguir marxar, i d'aquells 10.000 nens que van aconseguir marxar, només 1.000 van recuperar la trobada amb els pares, i ella va ser una d'ells, d'aquests nens, van anar als Estats Units, però abans va fer tot un periple per cases diferents, sense els pares, per Anglaterra. Llavors, aquest llibre, que es diu En cases ajenes, és justament això, una mena de memòria de totes aquelles cases on va viure quan era petita, i sobretot a Anglaterra, i el tracte amb la gent que l'acollia durant una guerra, no? Per tant, crec que és molt interessant veure aquest contrast que sempre s'ha explicat, no?, dels nens durant la guerra, aquesta llibertat que tenen, un punt d'ingenuïtat, però alhora vivint una situació extrema que després, al llarg dels anys, doncs, l'ha anat explicant.
Que xulo, que bonic, la història i el llibre. Jordi, que no és la primera vegada que te'l veig recomanar.
Sí, tenen una línia editorial molt interessant.
Xordica, no?
Xordica, exacte, sí, sí.
Escolteu, jo faig una retrobada personal d'un llibre que vaig llegir fa molts anys, és un llibre que en té 25 d'anys, però que el vaig deixar i mai més me'l van tornar, i llavors no el tenia. És d'un bon amic, en Joan Barril, i va ser una seva incursió que no era habitual en la narrativa juvenil. Un llibre que guanya un premi l'any 98, Tots els ports es diuen Helena, un llibre llegidíssim a moltes escoles, em consta, que publica Empúries, continua viu a la butxaca, va guanyar el Ramon Muntaner l'any 98. El Barril no era... Era un grandíssim escriptor, un grandíssim articulista. Com a novel·lista, primer venia la idea i després la trama, no? Això a vegades veus allà... I això és veritat, i en el seu cas hi ha moltes novel·les d'ell que em passa que potser m'agraden i em fascinen perquè li veig la seva veu i el seu to i les seves idees. I aquí, ell era un gran admirador d'una vella Europa, en un sentit magrisià, i de fet és el llibre més de Nubià que té el Joan. És una... Fins i tot hi ha un mapa, no?, que explica... La història és el de menys, és un noi que es diu Guillem, que viu a Bruges, a casa d'en Pierre, que és el nòvio de la seva mare, i el Pierre té un vaixell i un dia agafen una barca i se'n van a fer aventures i desventures des de Rotterdam fins al Mar Negre per una Europa que ja fa 25 anys, diguem-ne, acumulava misèries i desgràcies diverses. Des d'aquest punt de vista és un llibre amb una vigència infinita, malauradament, a Europa, en molts sentits, no? És el llibre al qual he tret aquest fragment de Venècia i que totes les ciutats volen semblar-se a Venècia. Estocolm és la Venècia del nord, però també ho és Amsterdam. De cop i volta, Venècia és una mena d'holograma replicable gairebé a qualsevol lloc que tingui un canal, com Bruges, que també té canals. Sigui com sigui, és un recorregut, ell, d'autor de Magris, de fet, per aquest riu, i és fascinant, sobretot, retrobar aquest to i aquesta prosa més aviat intimista, amb una cosa que sí que feia molt bé i que jo ara que admiro molt de la gent que, venint de la narrativa mal anomenada adulta, incursiona en la juvenil, que és trobar l'encaix, no?, perquè al final t'han de llegir adolescents, i jo crec que està ben trobat, és reeixit. Per tant, Tots els ports es diuen Helena, és un port que ha tornat a casa, fa molts anys algú innombrable no me'l va tornar, diguem-ne, no, realment no recordo qui li vaig deixar, però fa ràbia quan un llibre, a més col·lecciono tots els llibres del Barril i aquest no el tenia a la prestatgeria i ara ja torna a ser-hi. Som-hi, seguim. Crec que hem fet una primera ronda, no?, de títols i de llibres. Va, aviam si som capaços de no fer les 3 hores que hem dit. Serà difícil, perquè són moltes ganes de comentar moltes coses i són molts llibres. Borja...
L'any que ves de posar un tope de 10 euros o de 5, sí, i tot més, podem portar
també
un llibre.
També és un altre tipus de repte molt xulo, no?, de dir això, 5 euros, 2 euros.
Però sí que és
3,
veritat...
3, hi ha molts llibres per 3
sí,
euros.
Sí, sí, aquestes piles que a mi m'encanten. Però sí que és veritat que ara mirava tota la primera ronda i diguis que és la diversitat de la fira, no? Bastant. Des del diccionari sí. A refranys a una cosa anava a dir ceniza, però no, cendrosa que porto.
Cendrosa.
No, perquè jo el porto, més m'he equivocat perquè he agafat un bloc en lloc del llibre. Per què, preguntareu?
Ensenya això, com perquè... si fos tele. Això és, un... això és blanc,
això és, un bloc, és una llibreta. Blanc és una llibreta. No
molt bé.
Sí,
sabies però... que venies avui a la ràdio.
La tenia al costat del llibre que volia portar, que és un d'aquests quadernos ínfimos de Tusquets.
Home,
que té
sí.
tamany de bloc o menys, perquè té el tamany, però no, ni tan sols té el gruix.
És ínfim, sí, sí.
I el que vaig trobar, pel mòdic preu de 4 euros, era el film de Samuel Beckett, que és l'única incursió que va fer Beckett al cinema. Per això dic una mica cendrós. Per què dic cendrós? Perquè, si recordeu, això ho va escriure el 63, crec que la pel·lícula va sortir el 64-65, es va gravar en un estiu, dirigida per Alan Schneider, i la protagonitza Buster Keaton. Si no l'heu vista, intenteu buscar-la, perquè, clar, dius, hosti, Buster Keaton, no és divertida. És a dir, clar, per això dic, hosti, Beckett i Keaton aquí no van anar a fer un golfus de broma.
Beckett
i
Keaton, mira que... Última pel·lícula, per cert, on surt Buster Keaton, hi ha molt, molt malalt, la Golfos de Roma.
Diria que l'última és, la, és Beckett, sí. Perquè el Genaro sí. Talents, el llibre d'aquests quadernos ínfimos de Tusquets m'encanten, perquè, clar, et posen el text de Beckett amb tot de fotogrames de la pel·lícula. Dic text perquè, al fons, és una descripció de la pel·lícula. Clar, Beckett es va anar convertint cada cop més, sobretot amb el seu salt cap al teatre i amb les peces cada cop més curtes, silencioses i mínimes de teatre, es va convertir en algú que feia descripcions d'operacions, no?
Sí, sí.
D'escenaris, de gestos... I una mica el film, el text de Beckett, es llegeix com això, gairebé com una descripció d'una obra conceptual que tu has de realitzar, no? Però bé, està molt ben acompanyada amb aquests fotogrames per una banda, i després el llibre té aquests paratextos meravellosos que són el diari de bord, per dir-ho així, una mica una reflexió que fa el director, Schneider, del que va ser el rodatge, com a epíleg, i després, com a pròleg, un text del Genaro Talents, que és molt il·luminador i és molt brillant, i una mica fa l'assaig de posar en paral·lel l'obra de Beckett amb la de Keaton. I fa una lectura de Keaton molt beckettiana i una lectura de Beckett molt keatoniana o keatonesca, no sé com seria, gairebé per posar en evidència dir que els dos estaven fent el mateix, que em sembla com molt atrevit però molt brillant. Partint d'una cosa també molt divertida, que és que Buster Keaton diu, clar, ell va acceptar l'encàrrec perquè necessitava els diners i per no acabar, diguem-ne, perquè estava en una època en què tot el que feia, les últimes col·laboracions que feia o participacions que feia, era una mica d'eco d'una grandesa anterior, diu el Talents. Cosa que Beckett li restitueix, no? De dir, no, aquí veiem un gran Keaton. Però resulta que Keaton va dir, jo he participat això pels diners, no entès res de res. No entès res del que feia, no entès res. I llavors el Talents escriu el seu pròleg una mica contra aquesta frase de Keaton, de dir, bueno, no has entès res. En realitat, tot aquest silenci de cap al qual tendeix Beckett, tota una idea pictòrica que tenia Beckett de que aquest silenci o aquesta impossibilitat d'expressar res no es pot dir, sinó que s'ha de mostrar, i que aquesta mostració el porta més al teatre i al cinema que no pas a l'escriptura. Com Keaton. És molt bonic. La història no us la sé explicar,
no,
perquè
cal.
No sé si es pot explicar. Bàsicament és Keaton sent una mena d'individu, a més, que estàs intentant fugir de ser de la percepció d'un ull, que és, diguem-ne, aquest ull de la càmera, però que també és aquesta mena d'ens que el va perseguint per tot arreu. És una relació angoixant d'algú que vol deixar de ser percebut amb la impossibilitat de ser percebut. Nota final. Això, a més, el Beckett mateix ho plantejava com un joc amb l'idealisme de Berkeley. Pensava, hosti, un dia s'ha de fer variacions i textos escrits a partir de discutir o jugar amb Berkeley, partint pel Orbis Tertius de Borges, amb el film de Beckett, ja sé que és espès, però pensava, hosti, no sé com ho suportaria tot això, però veig que hi ha una tradició de gent que s'ha vist a dreta a dir, agafarem Berkeley
un dia
i el farem pel·lícula.
Tlon Ugbar Orbis Tertius comentat durant 65 minuts.
Amb Beckett, Keaton, només proposo això. Però bé, el llibret, això, són 4 euros, si el trobeu, és absolutament meravellós, i si anem, mireu la pel·lícula d'un Keaton amb un ull...
He fet la petita intervenció de mirar-ho amb el mòbil ara mentre parlaves, i es troba a YouTube. O sigui, el pots veure,
ah, sí,
són 22 minuts.
Sí, jo l'he vist a YouTube, precisament.
Ja
recordo
també
que sortien molts gats.
Molts gats?
Sí.
Bueno, i a les notes que acompanyen l'edició de Tusquets, hi ha totes les notes d'instruccions de Beckett de dir aquest gat ha de fer aquest recorregut, diagrama...
Això és genial.
Hi ha un moment
els
que
gats
que
sí que ho van entendre.
Els gats sabien fer... Sí. No, i després hi ha una descripció d'una dona aguantant un bebè, un nadó, en què diu que la dona ha de mirar el nadó com si l'estigués devorant. No com si el volgués devorar, com si l'estigués devorant. Treballa, no? Utilitza, l'actor.
Oh, Beckett.
És meravellós, és meravellós.
Fantàstic, molt bé. Adolf.
4 euros ho trobo caret, perquè jo, mira, el llibre...
Caret!
Aquest m'han sortit amb 2 euros.
Pots explicar-les?
2 eurets.
Que això no es veu per la ràdio, les dimensions d'aquest llibre, si us plau.
És que és com una llibreteta petita, com un...
Però més petita del que la gent
targeta de crèdit una mica més gran.
I cap en el palmell, no? Sí, bueno,
i cap sí, a la mar. Així. Pot... I caben els 8 entremesos de Cervantes donats per bons pels especialistes. Els 8, eh? Cosa que em sembla molt bé. Això és de Simanca Ediciones, que crec que va fer una mala fi, aquesta editorial, concretament d'una col·lecció que es diu El Parnassillo. Va ser obrir-lo...
Sembla molt de broma tots els noms, eh?
No, no, a veure, hi ha molt d'humor, però li has de saber trobar. Jo primer vaig obrir-lo una mica a l'atzar i no en tenia gaire. I, bueno, de què va això, no? Però, mira, vaig enxampar o vaig ensopegar amb un dels entremesos que es diu El Rufián Viudo, i te'n va sortint, eh? A vegades potser necessites una mica d'ajuda i hi ha algun comentarista que a través d'un cercador d'internet doncs t'ajuda, no?, a desxifrar algunes de les coses que es diuen. És una situació que no és graciosa, però Cervantes en treu molta gràcia, no? Aquí hi ha un personatge que es diu Trampagos, que és aquest rufián viudo, el rufián viudo llamado Trampagos. Sale Trampagos con un capuz de luto y con el vademécum, su criado, con dos espadas de esgrima. Doncs resulta que aquest Trampagos ha perdut la dona, que en realitat era una prostituta, per això ell, quan es lamenta de la mort de la dona, diu, ah, pericona, pericona mía, y aún de todo el concejo. És a dir, no només era seva, sinó que era de tota la comunitat, no? És una cosa que és una miqueta cutre, que interpretem...
Censura.
Sí, no, no, aquell senyor o senyora que es dedicava a ratllar el que no li semblava halal del refranyer, aquí... Però diu, per exemple, diu, ¿de qué edad acabó la malograda?, pregunta el rufián y Trampagos, para con sus amigas y vecinas 32 años tuvo. Edad lozana, diu Rufián, i Trampagos, si va a decir verdad, ella tenía 56, pero de tal manera supo encubrir los años que me admiro. ¡Oh, qué teñir de canas! ¡Oh, qué rizos! Vueltos de plata en oro los cabellos. O sigui, és com un elogi de la dona morta a imatge de l'amor cortès, sí, sí. Però en realitat tot és un ambient de lampa, tot és una cosa molt... A més, fa servir un llenguatge que és difícil de desxifrar perquè és el llenguatge de lampa, de l'època. Imagina't tu si han passat anys, no? De manera que... Però bé, és Cervantes, són dos aurets i la mar de bé, la mar de bé.
Gràcies per aquesta glossa, mare meva. Anda.
O que tinguis de canes.
No, tot. Què heu comprat? Aviam, què heu
increïble.
Comprat,
aviam, el... No, ara, aviam, a mi em fèieu venir al cap que jo, passejant per la fira, tenia bastant també la sensació que dèieu de ostres, un bazar que no saps quina mena de línia editorial pròpia prendre, no? I jo he estat temptada de comprar, no sé, començar a comprar cromos del Barça. Antics, perquè n'hi havia realment d'antics dels anys, coses com dels anys 30. Vull dir, he estat temptada de comprar moltes coses estrambòtiques que després segurament passarien a la categoria de rampoina a casa meva, no? Però que en aquell moment et criden molt l'atenció. Vull dir que realment passejar-te per la fira fa que travessis tota mena de sentiments amb l'objecte, també amb la sensació, per exemple, de quan comences a veure, abans us deia que a Gombrowicz n'hi havia 3 de volums com el que he comprat, però clar, un nom que per exemple he vist que s'anava repetint molt era de Reventós, que suposo que era un escriptor de l'època republicana, hi ha un moment que se t'encongeix el cor, no? Perquè dius, amb ell o amb Pilar Prim de Narcís Oller, que n'hi he vist molts, de dir, ostres...
Lectures com... d'escola, no? Potser a vegades...
Sí.
És a dir, per què la gent se n'ha desfet? Perquè són aquí, o bé perquè encara són aquí... Però jo he anat a això, que ja la fira acabava, i perquè encara ningú no agafa la Pilar Prim de Narcís Oller, no? I, vull dir, comences a muntar teories de per què aquell llibre, quina vida anterior ha tingut abans d'arribar aquí. En tot cas, jo ara porto una cosa molt diferent que del que veníem, que és Quan érem refugiats, de la Teresa Pàmies. Uh-huh. És un llibre que va sortir l'any 75, i m'ha cridat l'atenció i l'he volgut comprar, però jo no el tenia a casa. Primer perquè aquest és un llibre que sempre llibres va tornar a publicar no fa gaires anys, vull dir que és un llibre que es troba. Però en aquesta edició d'Opesa es presenta aquest llibre com la segona part de Quan érem capitans i llavors amb el subtítol, que crec que les noves edicions han perdut, de Memòries d'un exili. Està bé perquè et situa molt de seguida el moment i el context en què es publica aquest llibre. I llavors,
Una de les coses que penso que Teresa Pàmies, amb una obra literària molt important, amb una vida d'aventures, però un llibre com Quan érem refugiats, és molt interessant perquè el ressò amb ara, i no m'ho faig venir bé de qualsevol manera, però el ressò amb ara és descomunal, en molts sentits. Em recorda els refugiats republicans, que és com s'han set el llibre amb la seva sortida i la de molta altra gent, milers de catalans i espanyols, la sortida a França i el pas i l'estada als camps de concentració, posant el focus doncs, en l'experiència que van patir les dones. I després doncs, es segueix per les seves vicissituds per França, per Europa, i és molt interessant perquè s'acompanya de és a dir, és memòria, però també és molta reflexió i molt pensament al voltant de la pròpia experiència. I un pensament, jo diria que molt, molt lúcid, la manera d'escriure de Teresa Pàmies és molt desvetlladora, és a dir, és molt viva, té moltíssima gràcia pel detall i per fer anar aquest detall doncs molt més enllà. No? Hi ha un petit fragment que l'he anat a buscar, perquè el llibre sí que el tenia allò bastant fresc ara, que m'agrada molt perquè és justament com ella argumenta de per què s'atura, per exemple, en un detall concret, que és un concert que va de Marlene Dietrich, que va veure el 14 de juliol de 1939, quan ella ja ha sortit del camp de concentració, del camp de refugiats de França, és a París, i estem a les envistes de l'inici de la Segona Guerra Mundial. Bé, a dir, això ho podeu mirar com una frivolitat, però i podeu preguntar-vos per què m'aturo en aquest detall, no? I aquí ens ho respon d'una manera absolutament lúcida, que és el que us deia, que crec que llavors ens torna al present, de manera bastant, bastant sorprenent. Diu, val la pena d'aturar-se en les banalitats dels dramàtics anys 30. El nazifeixisme va començar amb banalitats. Ningú no se'l prenia seriosament. Una camisa negra o vorella, una actitud fatxenda, una cançó al neutral paisatge de la pàtria, una marxa marcial al so d'acordió, una pedrada innocent als vidres d'una sastreria jueva, una foguera amb quatre llibres voluminosos, desconeguts per la massa, excursions, cora, un concurs de bellesa només per a noies rosses, un concurs de resistents bevedors de cervesa, rocades, criaturades, insignificances comparat a l'angoixa que produïa la depressió econòmica mundial. Qui n'ha parlat, d'aquelles banalitats, en abocar moments històrics tan carregats de núvols, d'accions polítiques, de concentracions massives, de l'auge dels fronts populars? I un dia ens vam despertar a les urpes d'aquells innocents que tocaven l'acordió a les cerveseries.
Déu-n'hi-do, molt bé. Crec que aquesta edició també és a casa dels meus pares, i que també deu tenir... A casa dels meus pares ja té un punt de, no? de fira del llibre antic i d'ocasió. Paula, parlant d'Antigó,
Sí, aquest d'aspecte és molt antic, d'olor també, fa molta olor al llibre vell. És un sil·labari català. M'han anat a la cosa de llengua, no sé per què, inevitablement. Em va passar amb aquest llibre, que em va cridar l'atenció perquè era molt bonic. És un llibre escrit pel Pau Romeva amb dibuixos del Josep Obiols, vaig pensar que era cookie, i llavors el vaig fullejar, vaig veure el preu, eren 40 euros i vaig dir, merda, no puc, perquè tenia el límit aquest, i vaig dir, perdona, això 40... O sigui, em va com sobtar, i llavors el venedor va dir, ah, no, 40 no, són 7. I vaig dir, ah, bueno. O sigui, era com que anava dins d'una funda i vaig pensar, això és tan arbitrari, m'encanta. Llavors vaig dir, me l'he d'endur. Però és que em va cridar l'atenció perquè, bueno, és un sil·labari, literalment, no? És aquella cosa de quan apreníem a llegir allò, primer les vocals, a, e, i, o, u, després a síl·labes, no? Amb la M, doncs ma, mem i momo. Però el que em va cridar l'atenció va ser, i em va semblar bastant còmic, que just el que ve després de les síl·labes és literatura molt elevada. O sigui, no molt elevada, però vaig pensar, no, és impossible que aquest sigui el següent pas després de saber ma, mem i momo, no? Llavors, per exemple, la ella, no? Lla, lla, lli, llo, llu. I llavors diu, mira la lluna, ara és com una tallada de meló que fa una nit serena, se m'ha escapat la lloca, mira-la allí, ha tombat una pollera, el lillat ja té fulles, la vaca petita ja fa llet, la nena renta el seu felí... Bueno, i vaig pensar, però com és possible que després d'aprendre que darrere d'una ella i una A, o sigui, si juntes fa allà, de sobte hagis de saber, un llampenc, no t'espantis, aviat veurem el llac, el pare de la llaura, soler... Bueno,
És que abans els estudiants anaven millor.
Sí, 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 anava molt tant, més ràpid.
Sí, no hi havia pantalles.
Sí, sí. Però em va, o sigui, em va semblar com de A, E, I, U, vale, a la U, Ulisses de Joyce. No? O sigui, era com una mica de dir, però com ja és possible? No? Sí, sí.
No, i a més, els dibuixos d'en Josep Obiols deuen ser una cosa com molt bonica. Josep Obiols, avi, si ara no vaig errada, de la Isabel Obiols, editora.
Ah, que bo.
Sí.
És preciós aquest llibre. Està guixat.
I en Pau Romeva, perdó, avi del Pau Riba, no?
Sí, sí,
sí, pots... correcte. Sí, sí.
Caram, afiliacions sí, sí, acaben sí, sí, de sortir.
Exacte. I...
està guixat, però és llapis, pots esborrar, no?
És llapis, i jo sospito que potser és algun nen que se'l hauria de llegir. Bueno, això jo m'ho he fet sola, però, sí, sí. Però penso... també està pintat.
Està pintat, exacte.
Sí, algú ha posat color a les il·lustracions de l'Obiols, o sigui que sí, sí, també té molta vida. Però em va encantar. S'ha de ser si sosso. Una sala tota sola, la nena suma tota sola, la sala, una coca seca, la nena suca, una coca... Bueno...
poesia fonètica, eh?
Això són les avantguardes.
Sí.
Oh, però és, mira, doncs, jo crec que acabes de donar la idea de llibre per reeditar i pintat, és a dir, en color. No? Sí, sí. Amb un Josep Pomiols en color.
Molt bonic.
Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Editorial Pedagògica.
Que bonic.
Preu, de quin any és? De l'any? Posa?
Posa l'any?
De quin any és?
No sé. Preu dues pessetes a l'original.
1922.
Caram, tu. Doncs mira, un segle. Un segle i una mica més.
Impressiona, eh?
I trobo que per 7 euros has fet un bon negoci.
Clar, macanga. Sí.
Sí.
Molt bé, molt
dues
bé.
Dues pessetes en el seu dia.
Doncs, Xènia, supera-ho això, eh? Aquesta.
Doncs mira, hem tingut una mica de wifi aquí, si no estem d'acord.
Perquè Bluetooth.
Jo, sí. Després del sil·labari de la Paula, ve un abecedari que m'he comprat jo. És un abecedari que, en vers, que es diu De la A a la Z por un poeta. Que jo vaig veure la coberta, vaig veure el nom de l'autor, Fernando del Paso, i vaig pensar, bueno, serà un poeta totalment desconegut, oblidat, i llavors se'm va encongir el cor, com sempre passa en aquests casos. M'hi he sentit molt afina, diguéssim. Vaig comprar el llibre i després el vaig buscar per internet i vaig descobrir que era un poeta mexicà Premi Cervantes de l'any 2015. I vaig pensar, ostres, mira, poeta oblidat i desconegut. Bueno, potser sí, potser ara que ja han passat uns quants anys del 2015 ja és oblidat i desconegut, però déu-n'hi-do que en el seu moment va ser molt, molt reconegut. I és un llibre curiós, no sé si us passa a vosaltres, a mi sí que em passa que quan tinc una obsessió amb un determinat gènere de llibre, com en aquest cas m'encanten tota mena d'abecedaris, alfabets, llibres que juguen amb l'estructura de l'alfabet, doncs acabo veient alfabets a tot arreu, només veig alfabets. I aquí també doncs, de seguida vaig topar amb aquest abecedari que té la gràcia de presentar cada lletra amb dues formes, és a dir, primer... hi ha cada lletra té una paraula associada i aquesta paraula té un petit poema de tres versos i després també hi ha un altre poema sobre la lletra en qüestió. Llavors, n'hi ha de molt divertides, molt, molt tontes i molt divertides. Per exemple, el café. Cuando viaja a Londres se vuelve té. Així de clar. La C de café. O després, per exemple, la E, el elefante. Cuando se pule, se hace diamante. No ho diries mai. Però bueno, és el que té la bona poesia, que t'acabes creient les coses més inversemblants, perquè te les diuen amb una seguretat i una gràcia, no? El elefante, cuando se pule, se hace diamante, que dius, bueno, deu ser veritat. Si el senyor Fernando del Paso ho diu. Llavors, aquest, per exemple, la E, la lletra E també té un poema divertit que diu «Sin la E, ¿cómo decir excluir si se la excluye?» ¿Cómo si no se la incluye? ¿Cómo escribir, escribir? Y tú me dirás, sin ella, ¿cómo hablar con elocuencia? Y si brilla por su ausencia, ¿cómo llamar a una estrella?
Una mica olipià, també, eh?
Sí,
no, sí, sí, però té molta gràcia, té molt lirisme, bé, també. No sí, és només sí. Un joc, sinó que també hi ha imaginació, hi ha un ús sensual de la llengua. I bé, al final, tot i ser un Premi Cervantes, m'ha caigut bé. Vull dir, en el sentit que jo volia que fos realment oblidat i desconegut.
Tu volies un poeta maleït.
Exacte, sí, i no he tingut sort.
Exacte. Molt bé, mira, doncs és una altra col·lecció mítica aquesta, eh?
Sí, bueno, Biblioteca que... Tot Vent.
Navega Tot Vent.
Navega Tot Vent, a més, aquest és un llibre de l'any 65, d'una època que érem molt llegidors, molt agraïts de llegir aquests llibres. Mm. Pues mira, jo sóc una mica maniàtic, d'això. No, sóc una mica maniàtic. La lletra, recordo haver llegit Retorn a Brideshead amb una edició així. Aquest... concretament, és un llibre que d'una autora que jo no havia llegit mai, o no he llegit mai encara, que és Elsa Morante, que, diguem-ne, estava una mica oblidada, el fenomen Ferrante la va recuperar, perquè també és una escriptora que escriu molt de Nàpols, i en aquest cas, aquí també estem en el territori de la cancel·lació, perquè la nota... per cert, la traducció és del Joan Oliver, que això m'interessa, després us ho comentaré, però... la nota de la contracoberta diu: Elsa Morante, que avui és la muller d'Alberto Moravia, nasqué a Roma entre dues guerres, etc. O sigui, l'ha publicat, perquè a més veig per la llista d'autors que just abans havien publicat dues novel·les de Moravia, La Camperola i Els Indiferents, entremig el Copperfield del Dickens traduït pel Carner. O sigui, era una col·lecció amb el Crimicàstic, un Jimmy i la sort del Kingsley Amis. O sigui, una col·lecció que buscava autors actuals en aquell moment. I, per tant, Elsa Morante, l'any 65, doncs, ho devia ser molt. Aquell llibre, que aquí es diu La meva illa, en realitat es deia L'illa d'Artur. I l'illa d'Artur és l'illa de Pròxida, que està davant de Nàpols. No? Devien decidir que es deia la meva illa, no sé per què. Però fa uns anys es va republicar amb una editorial petita, desconeguda, que es diu Falsia, i es va titular L'illa d'Artur, i era justament amb la traducció també d'en Joan Oliver. Més enllà del text, a mi aquestes traduccions una mica antiquades, que quan les mires et fan agafar una mica de prevenció, tenim prevenció, jo crec que està molt bé poder-les llegir, perquè aquesta gent treballava amb un català molt autèntic, molt original, molt sovint brillant, i fins i tot, evidentment, el cas de Carner és un cas extrem, que ja el llegeixes per qüestions, sobretot per raons lexicogràfiques, gairebé, sí, diríem, sí. No? Però alhora tenien una seguretat a l'hora de traduir i d'escriure i de no anar a parar sempre a la mateixa llengua normativa, tòpica, que a vegades ens trobem, que és molt agraït. I potser hi trobaràs uns llurs i uns calcoms que et faran una mica de ràbia, però alhora ja m'ho us llegiré res. No l'he llegit, perquè el vaig comprar l'altre dia, però encara no. Però sí que només una descripció i acabarem amb una paraula que és... que avui dia els correctors... excepte en Joan Sales en el seu moment, potser es va mirar. És una descripció del port de Pròxida, no? Que és un port molt comercial. Prop del port, els carrers són carrerons sense sol, amb cases rústegues, velles de segles, d'aspecte sever i trist, per bé que estan pintades de bonics colors de petxina, rosat o gris. En els ampits de les finestres, gairebé totes estretes com espitlleres, es veu de tant en tant una clavellina plantada en un pot de llauna o bé una gavieta que sembla feta per un grill amb una tórtora captiva. Les botigues són fondes i fosques com coves de lladres. A la taverna del port hi ha un fogonet de carbó en el qual la mestressa fa bullir el cafè a la turca dins una cafetera de color blau fosc. La mestressa és vídua des de fa molts anys i sempre porta un vestit de dol negre i un xal negre i arracades negres. La fotografia del difunt està penjada a la paret al costat de la caixa, envoltada de garlandes de fulles empolsades. L'hostaler, a la fonda que hi ha al davant del monument al Crist Pescador, exhibeix un duc viu, fermat per la porta amb una cadeneta lligada en un pal que sobresurt de la fatxada.
Està bé, sona molt bé.
Aquest fatxada, aquest fatxada. Sí. Ens costaria, però en canvi la descripció és preciosa, no?
I tant. He de recordar, el que passa que no té, crec, encara data de publicació, que Marina Laboreo està traduint L'Història, que és la novel·la més celebrada, més totxo, efectivament,
sí,
i més coneguda del Samorante. I, per tant, la publicarà no sé on, però la té, ja diria que hi ha acabat. Bona traductora de l'italià, Marina Laboreo, i la podrem llegir, celebradíssima. Jo porto un llibre, un assaig, que m'interessa molt, perquè m'interessa molt aquests temes de sempre, i quan vaig veure la col·lecció de noms que hi ha aquí a la coberta, sobretot Teresa Colomer, que la conec, és una professora que ha treballat des de fa molts anys, diria que ja està jubilada, Gretel és un grup de recerca a l'Autònoma, literatura infantil i en tradició oral, i el llibre es diu així, de la narrativa oral a la literatura per a infants, ho va publicar Bromera fa una vintena d'anys, 25, em sembla, invenció d'una tradició literària, i és fascinant. M'he llegit un parell d'assajos, també el vaig comprar l'altre dia, diguem-ne, juntament amb tres títols més, per tant, el temps és el que és, però és increïble. Comença amb Gemma Lluch sobre els narradors de contes a Walt Disney, no? I com això també ha tingut una rèplica en diferents formes literàries. La formació de l'imaginari cultural, la Teresa mateixa Colomer explica, a partir d'un cas conegudíssim, que és la Caputxeta, totes les mutacions a la història de la Caputxeta en diferents tradicions, també no només literàries, sinó orals, els personatges fantàstics, des de les bruixes, mags i fades, aquí és Caterina amb el riu, que em fa un assaig també molt interessant, l'humor en els contes populars, en fi, la rondalla, com hem convertit del patrimoni oral que no ha arribat a fixar-se mai per escrit. Per tant, una sèrie de reflexions, i crec que no n'hi ha tantíssims en català, si més no, d'assajos així, i fet per gent molt entenimentada que fa molts anys que treballa en la matèria. I jo diria que deu ser viu encara aquest text, malgrat que té això, una vintena d'anys, però Bromera, no? Aquests dies que arran de la Setmana Lliure en Català, després amb aquesta fira, podem reivindicar la necessitat del catàleg i del fons a les editorials, que no és només la novetat, sinó que podem remoure el fons i buscar títols allà que fa això 20 anys, on 3, on fa 15, on fa 25, són perfectament vigents. Aquest és un cas palmari. Narrativa oral, literatura per a infants, per tant, a Bromera encara es pot recomanar, aneu-la a buscar perquè val molt la pena.
Onde vai parar o que o amor vai me fazer? Vai me embriagar, chega a doer de tanto bem. Quando estou feliz, me acostumei à solidão. Surge novo amor, me desmantela.
Ah, sou a Ciutat Maragda, el Jordi diu, sí, ja n'hi ha arribat. Clar, és que clar, els brasilers ja se sap això, no? Va, recordeu que avui estem comentant, fem una última ronda a la nostra firada, hem anat a la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió del Passatge Gràcia. Crec que han sortit molts títols molt diferents, que aquest era part també de la Gràcia. Jordi, un últim títol abans d'acabar, o vaja, o algun comentari o alguna altra
aportació? Sí, no, perquè mira, de fet vaig quadrar els 20 euros. Sorprenentment, sí, eh? Em vaig gastar primer 10 euros amb aquest de la Lord Siegel i llavors l'altre me'n va costar 4 i vaig acabar trobant un llibre de 6 euros i ja, l'última recerca ja no era mirar títols, sinó mirar el preu.
Té res per 6 euros?
Tenim clar que una cosa és el preu i l'altra és el valor del llibre.
Ara, molt bé.
No, i vaig trobar, un llibre que l'havia en el seu moment, quan va sortir em va passar per alt, que és Els burgesos són sempre els altres, del diari de Jules Renard, traduït i seleccionat per Antoni Clapés, publicat per Edicions Sidillà. És, bueno, una tria exhaustiva, però alhora limitada, dels dietaris de Jules Renard, que era aquest senyor que durant 40 anys mirava la... Va escriure un parell de novel·les, em sembla. Curiosament diria que només n'hi ha una de traduïda al català, també per l'Antoni Clapés. I res, i llavors escrivia, i el que fa el Clapés és agafar frases que a vegades, pel que intueixo, no és, evidentment, no és tot el paràgraf o tota la notació, sinó que són frases que destaquen i gairebé poden ser com aforismes, no? Tinc els meus defectes, com tothom, només que jo no en trec profit.
Per exemple.
Ho faig així, tal qual, eh? Sabeu nedar? No. Doncs què espereu per llançar-vos a l'aigua, no? Són anotacions, bueno, és molt planià, també, no? A Pla li agradava, aquell cenisso que dèieu per aquí, li agradava molt a Renard, i jo crec que sobretot en aquesta cosa de la descripció de paisatges i tal, intueixo que se'n servia sovint.
Magnífic. Sí. Un gran títol, en els dos sentits. El títol és boníssim, eh? El podem afirmar.
Els burgesos són sempre els altres, és un títol triat pel Clapés.
Veus? Que bo.
Suposo que tret dels textos. Sí.
Molt bé, Jordi. Ves fent que diria que t'esperen amb altres llibres. Que vagi molt bé. Fins la propera. Borja, què tens tu entre mans?
Entre mans, mira, allò... vaig clavar les mateixes proporcions que el Jordi.
Ningú, 10, 6 ningú i 4. S'ha passat, no? Jo vaig fer 18
euros. No, 10, 6 i 4.
Fora de l'estudi.
22 euros vaig gastar-me. Ho dic amb vergonya.
No passa res. L'any que ve te n'hauràs de gastar 18.
Els dos dels entremesos, que estan justificadíssims.
Digues, digues.
Molt ràpidament. No, vaig trobar un llibre de Lawrence Darrell. Darrell apareix i desapareix a la fira, no sé per què. Darrell, conegudíssim pel Quartet d'Alexandria, i dins del Quartet per Justine, que és la que llegeix tothom, i després hi ha els pacients que fan les altres tres.
És com el pròleg dels estudiants, no? Que després no passen endavant.
Sí, fa Justine i m'encanta, i et quedes tan ample. No, a mi Darrell és un escriptor que em fascina, però Darrell, a banda de tenir com les seves grans obres, que eren o la trilogia mediterrània o el Quartet, o després ja va fer el Quintet d'Avinyó, que això ja costa més d'entrar-hi, també va ser un gran escriptor de crònica i de literatura de viatges. Clar, ell, com a anglès, que descobreix el Mediterrani i comença a voltar-lo incansablement, de totes les ribes i intensament, Darrell té, si us hi fixeu, per exemple, una de les seves primeres obres, que és la cel·la de Pròsper, també se subtitulava com una guia a les maneres, els costums i els paisatges de la gent de Kèrquira, de Corfú. Uh-huh. I d'això no va deixar d'escriure'n. I vaig trobar, casualment, una traducció d'un títol dels 70, que aquest és el 77, que es titula Carrusel sicilià, que essencialment, només us puc dir això, a mi les cròniques anteriors que l'he llegit em fascinen, és una persona que no es mira al Mediterrani amb ulls d'anglosaxó, diguem-ne, estiradot o colonial, sinó que realment hi va fer vida i va connectar des d'un altre lloc, però va fer aquest Carrusel sicilià, que bàsicament és Darrell en un autobús donant voltes per Sicília i fa la crònica més o menys ficcionalitzada d'aquesta volta amb autobús. I em va semblar absolutament delirant i divertidíssim. Només puc dir això, n'he llegit 4 pàgines i és Darrell en estat pur, sí que és cert que és això, imagineu-vos Darrell als 70 en un autobús.
No, i a les carreteres als 70 en autobús a Sicília devia ser una aventura important.
Pel que he vist,
ja ho és ara.
No va ser un viatge tranquil.
Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. Darrell sempre ben retrobat. Adolf, què tens aquí?
Doncs mira, amb això sí que hem coincidit uns quants, no? Exactament. A més, crec que eren 15 euros per aquests dos volums, que són dietaris o diaris. M'ha agafat la flaca dels diaris. Mm-hmm. Vam comentar també per l'irradiador La meravella de Julio Ramón Ribeiro, La tentación del fracaso. També prèviament havia llegit Bioy Casares. No sé, potser ho fa que una novel·la és com més exigent, és més gelosa, no? Et demana que la llegeixis i en canvi aquí, bé, ell va fent la seva vida o ella i tu també. Clar. I de tant en tant doncs us trobeu i comenteu. Vaig triar aquests dos llibres que són els diaris del 14 al 18, 1914-1918 d'André Gide i els diaris de París d'Ernest Junger de 1941 a 1944. En puc dir molt poca cosa perquè tot just els hi fullejat. Junger ja vaig provar Les tempestes d'acer i la veritat és que se'n va fer bola. A més, això que passa, no? Aquí hi ha algunes mares recents. Quan tens criatures petites, et tornes hipersensible, que no pots veure ni un telenotícies. Doncs imagina't tu un llibre com Les tempestes d'acer, que et transporta fins a la Primera Guerra Mundial. He triat dos diaris ambientats en temps de guerra, no cal dir-ho. El de l'André Gide, de l'any 14 al 18, Primera Guerra Mundial, Ernest Junger, de l'any 41 a 44. Grans escriptors, probablement no homes, diguéssim, exemplars, o amb aspectes discutibles com a mínim. Em sembla molt interessant. Deixa'm dir que abans comentàvem, no? El bon disseny d'aquestes edicions és que les fotos són de l'Oriol Maspons. De manera que poca broma. I això, l'André Gide, la traducció i la presentació són del Joan Casas, de manera que també això és una garantia. I en el cas de l'Ernest Junger és d'en Sala Sanahuja, ho dic bé, de manera que és un altre especialista, que això no només s'han encarregat el Joaquim Sala Sanahuja, no només de la traducció, sinó també de la presentació. Les introduccions estan molt bé, fins aquí sí que hi ha arribat. De manera que anirem llegint, anirem fullejant.
Amb ulleres, això sí que és la Molo, no? Sí. Tenim aquest tipus de lletra.
Jo trobo que Ada Olardó sí que són pàgines molt, molt atapeïdes, aquestes.
Aquí està més escampat, més espaiat.
Jo trobo que és més llegit.
No, l'Anna, en canvi, ens en porta un que estem al nivell Ada Olardó.
És clar, quan ho comentava...
Que és el que t'agafa els ulls quan...
Quan ho comentava... Sí, t'agafa l'Olardó.
Sí, digues, aviam.
Quan ho comentava en Jordi, he pensat, mira, doncs jo he tingut un excés d'optimisme, però m'hi veig en cor. La cosa és, jo porto un altre a la Molo, és d'un autor hongarès que es diu Tibor Deri, que jo no havia sentit anomenar mai. Ja és mort, és un autor nascut al 1894, mort al 1977. I clar, és una de les figures més rellevants de la narrativa europea contemporània. Clar, si no, no estaria a la Molo, no? Direu. Però és aquell moment, quan veus les 400 pàgines del llibre, que et ve aquella mena de petitesa i dius, doncs, bé, potser hauries de fer per conèixer-lo, no? Però a més ha passat una altra cosa en el cas d'aquest llibre, que és que té un títol que és El senyor A.G.A.X., que a mi em va fer pensar en aquell llibre de John Berger publicat en 1984, que és D.A.X., que és una novel·la epistolar, i evidentment no tenen absolutament res a veure, però no, comences a fer una espècie de connexions i és un, i alhora en la presentació i petita entrada que et situa molt bé el llibre en aquesta idea del grotesc centre europeu, que això també diguéssim que fa venir llegidera. Bé, m'ha semblat que...
L'acabaràs? Jo no et pregunto si el començaràs.
Doncs mira, et diria que l'he acabat perquè... No, perquè sobretot he fet aquell també tan infantil, però perquè...
De mirar l'última pàgina, no ho puc creure.
Sí, a l'inici i al final, i és fantàstic. Per tant, per algun estiu quedarà aquest llibre. Però, bueno, ara que
és fantàstic com a adjectiu, com a gènere literari, o és fantàstic?
És fantàstic, no, formidable, perquè m'agrada molt com comença i acaba. És a dir, que he llegit dues pàgines de les 412. Té un mèrit extraordinari. A veure, no ho he dit, la traducció és d'Ildiko Zic, amb la col·laboració de Balazs Deri i Maria Fradera. I acabant, l'última frase, direm l'última frase del llibre, que sempre està bé, sí. No, en aquest cas. Vull dir que la gent sàpiga què és el que es trobarà si arriba al capdamunt o al capdavall de les 400 pàgines. Aquell dia, finalment, va sortir el sol, amb l'agradable llum i la calor de les darreries de la tardor. Sembla que havien arribat a un territori civilitzat.
T'està trucant l'autor per queixar-se de fer spoiler a l'última frase. No, està bé perquè a vegades ja estan mitificades les últimes frases, no? I no sempre és una trama de Agatha Christie, que l'última pàgina et revela qui va ser...
Però l'última pàgina, en aquest cas, acaba en una estació, el llibre comença en una estació, té tot el sentit del món.
Està molt bé. Jo tampoc el coneixia de dia. Tibor Deri, grans sorpreses i grans troballes de la Molo, i que hi ha unes quantes molos avui també a la taula. Paula... Has fet una cosa diferent. Que no
sí, he fet una cosa diferent perquè em va cridar molt l'atenció que, clar, no només hi ha llibres a la Fira del Llibre, sinó que també hi ha revistes, o en aquest cas un setmanari mitiquíssim, que és l'Esquella de la Torratxa, que és aquest setmanari republicà, anticlerical, sí, molt satíric, que és una cosa que jo havia estudiat al col·le, el llibre d'història de Vicenç Vives. O sigui, era una cosa com que pensava, uau. I llavors vaig trobar moltíssims exemplars i em va fer molta gràcia trobar l'exemplar que correspon a aquesta setmana, però de fa 100 anys. És la setmana del 3 d'octubre del 1924, i és el número 2378. És un setmanari que ningú donava un duro perquè durés tant, va durar més de 3.000 números, i em va fer gràcia que costés 15 cèntims, i llavors posa atreçats 30. És a dir, si comptes, entenc que si compraves el de la setmana et costava 15, però qualsevol altre 30 cèntims. Llavors, he de dir que encara no l'he fullejat, però tinc molta curiositat per fer-ho i crec que vull performar com si fos un... Allò, els burgesos són els altres, doncs jo seré una burgesa de fa un segle intentant llegir això un diumenge en un cafè com qui pren allò, com qui llegeix La Vanguardia, doncs no, L'Esquella de la Torratxa, i penso, què passava, de què se n'enfotien ara fa 100 anys a casa nostra, no? I bueno, clar, és tot sàtira. Diu que l'estiuetx s'ha acabat, és veritat, bueno, vull dir, 3 d'octubre, ara encara fa calor, però...
Sí, no, però aleshores... jo crec que el 1924 el clima, la capa d'ozó
encara no s'havia tornat boig, i clar, és que fa 100 anys, i és aquest paper de diari que és tan delicat, que ve en plàstic i que és gairebé com a objecte, però bueno, és que l'edició és preciosa.
És fantàstic.
És gairebé allò de museu.
Pot ser que estigui veient un anunci de Carquinyolis a la primera pàgina?
Sí. Carquinyolis, Berenguer, La Confiança.
Caldes de Montbui.
Sí, Caldes de Montbui. Increïble. També anuncis de bicicletes, sí. Hi ha un glossari, hi ha... Pobre nen, ha hagut de dir gràcies. És que, clar, és que... Segur que això és comèdia, però, clar, comèdia de fa 100 anys.
Comèdia d'època. És ple de perles. És molt xulo mirar revistes d'aquesta. Que ben triat, fa un segle, exactament, eh?
Just un segle, que em va fer molta gràcia. N'hi havia moltíssims, sí, i vaig estar una estona remenant, i vaig pensar, si trobo el que correspon, vaig pensar o el dia de l'aniversari o el dia d'avui. I vaig trobar el del Mugreson, no el vaig trobar, però el dia d'avui sí, i llavors...
I quin preu?
Això em va costar un euro.
Un euro només?
Sí. Sí, sí, sí. Anava a dir 15 pessetes, si era tal, no. Un euro.
Veus, no va sense regateig, eh? Allò va ser el primer...
Mira, vaig pensar que, vaig pensar que el meu no estava la mar de bé. No, sí que vaig regatejar el sil·labari, sí, que de sí, 40 sí. Vaig baixar 7, per art de màgia. No va ser ni regateig, va ser un... Ah, sí, és veritat, posa 40, però són 7. Cap aquí. Sí, jo vaig gastar menys de 20 euros en total.
I jo també, 18, em sembla. L'esquella de Torratxa, que efectivament jo també el vaig estudiar a Història del Periodisme Català. Mira. Sortia, clar, clar, forma part de... Està molt bé. Xènia, va, acabem. Preacabem.
Vinga, preacabem amb un àlbum deliciós de fotografia soviètica del 1920 al 1960. Jo, com que vaig una mica peix amb història, m'agrada que la història me l'expliquin els fotògrafs, per exemple, els grans fotògrafs, no? I aquí, en aquest àlbum, he trobat fotografies fantàstiques de tot el que va representar l'URSS al llarg d'aquests 40 anys importants, del 20 al 60, i algunes fotos que surten aquí són mítiques, com, per exemple... aquella foto que segur que tots hem vist més d'una vegada d'un soldat de l'Exèrcit Roig plantant una bandera al Reichstag, no? Mm-hmm. Doncs mira, just després de retrobar-me amb aquesta foto m'han vingut ganes d'investigar una mica l'origen d'aquesta foto i llavors vaig descobrir de seguida que tot era mentida, com era d'esperar. És a dir, que era una foto teatral, muntatge, teatralitzada, sí, sí. Un muntatge, però a més és molt divertit com van aconseguir fer-la, perquè necessitaven el fotògraf Evgeny Khaldei, un fotògraf ucraïnès, que és el que la va fer, necessitava, clar, alguna cosa que fes de bandera roja, però no n'hi havia en aquell moment. Ell no en tenia cap. Allà a Berlín tampoc no n'hi havia cap que pogués fer el pes a la fotografia. Llavors va comprar unes estovalles de color vermell en una botiga, després es va posar en contacte amb un sastre perquè cosís dos trossos d'estovalles i perquè a sobre dibuixés alguna cosa que semblés la falç i el martell, i després encara, bueno, van fer la foto i encara ell va haver d'afegir un efecte especial que semblés que hi havia com fum al cel, no? com si la batalla encara estigués en ple apogeu, i després ell mateix ho explicava tranquil·lament, deia, bueno, sí, vaig afegir aquest efecte de fum perquè contribueix a donar-li autenticitat.
Quina aquí, que ben utilitzada la paraula, eh?
Autenticitat. Bueno, aquesta idea, encara que la fotografia és, no?, registre sí, d'una cosa que ha succeït. Ho és, però el que ha succeït no és el que va ensenyar la fotografia, no el que vol ensenyar.
Exacte, sí. No, i aquí darrere de cada fotografia hi ha una història. Sí.
Fantàstica aportació també fotogràfica. Cito, pràcticament acabo només citant dos dels títols últims que conformen els meus 18 euros, no vaig arribar als 20. Un és Gènere del temps, una novel·la fantàstica, literalment també en gènere, de Massimo Ontempelli, que és un autor dels anys 30, sobretot italià, se n'ha dit realisme màgic, a mi m'incomoda una mica el gènere i l'etiqueta, però sí que feia narrativa fantàstica, i és una novel·la molt inquietant i molt recomanable que publica Eumo fa molts anys i que, home, és que no la trobaré perquè no anirà a fira. No passa res, perquè he sabut, l'altre dia mirant-me un altre cop els programes editorials, que Angle la recupera aquest trimestre amb la mateixa traducció de Fina Figuerola. Per tant, Bontempelli, Angle Editorial, Gènere del Temps. I Primo Levi, les dèries italianes, no sé per què, El Sistema Periòdic. És una...
Què ha pogut passar?
Exacte, què ha pogut passar? Xavier Riu tradueix una... Vaja, no és una novel·la, és un llibre de contes meravellós. Primo Levi, com recordo Dareu, va ser químic, a més d'escriptor, i aquí el que fa és recopilar 21 elements de la taula periòdica, no? Allò que hidrogen, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi, francia, ell n'agafa 21, i a partir d'aquí fa una faula, una història, en alguns casos. M'agrada molt el to, com aconsegueix que siguin tan diferents. En alguns casos té fins i tot et fa somriure, d'altres són dramàtics. Recordo un conte sobre la retrobada d'una persona, un protagonista que havia estat a Auschwitz, amb el seu carceller, fora del camp, duríssima, però vaja, també coneixem la història de Primo Levi, El Sistema Periòdic, en català, i tot plegat, doncs mira, no arriba... a 20 euros.
Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horrez eren, etorrita esango dizut nola itzultzen den.
Som-hi, acabarem amb euskera avui a Mitzaro, que sempre és un gust, després de firar-nos un any més. La diferència és que a vegades els portem aquí al programa i a vegades no. Doncs aquest any ha tocat, és un any, no? Són 24 anys per ell. Bé, l'any 26 hi tornarem. Gràcies per compartir-ho i per les tries tan encertades, tan diverses i tan xules. Paula Carreras, que vagi molt bé.
Fins la propera.
Igualment. Xeni de Conova.
Fins aviat.
Fins aviat. Borja Bagunyà. El Valdran. Rosa Silloé, Dolors Joanola, Itzaro.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Zein botere goxe Bi esku izan ta biak olioz bete Maitatzea beste zerbait da bide batez Urteak pasa ditut zuri begira Eragin zen idan krisiaren arira Nera besortzaile baten lende xerria Urteak pasa ditut zuri begira